Fiscalia de Madrid. Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 4 de novembre, i avui al programa parlarem en primer lloc del Gengop, una entitat que hem sabut fa pocs dies que ha d'abandonar la que ha estat la seva seu en els últims anys, a Can Casals. En parlarem amb el president d'aquesta entitat, en Joan Carles Palerm, i més tard coneixerem en Mari Castanyo, de Creu Roja, però des d'una vessant més personal. Això serà a la secció I tu què vols ser de petit, encapçalada pel psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, en Marc Tur. I completarem el programa d'avui parlant, ja sabeu, de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana i dramaturg Bernat Joan. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Idò, Nieves, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Que no t'hem escoltat. Començant la repassada a l'actualitat parlant de turisme, perquè avui ha començat a Londres la World Travel Market.
Sí, a la cita turística de Londres, Formentera promociona la campanya Formentera amb molt de gust sobre producte local, i Eivissa cerca cridar l'atenció del turisme familiar i sostenible que ajudi a la lluita contra l'intrusisme. Escoltant primer Juan Miguel Costa, director insular de turisme del Consell d'Eivissa, i després Artal Mayans, conseller de turisme del Consell de Formentera.
Que podeu llegir en els britànics de que les famílies, que també són els que tenen gran tradició i gran arrel a Silla, doncs han vengut des dels 70 cap a Eivissa, doncs que segueixen venguent, i per altra banda anem d'alguna manera a mostrar l'Eivissa més sostenible. Aquesta lluita contra l'intrusisme, tots els segments, taxi, que estem aquí a l'aeroport, com sobretot vivenda.
És un conjunt de restaurants que fan servir producte local i típic en receptes típiques de Formentera, per també potenciar en aquest món del turisme tan globalitzat la cultura i la gastronomia tradicional de Formentera.
Després d'una bona temporada, els municipis també es promocionen a la Fira de Turisme de Londres. Vila ho fa amb una nova campanya promocional, Always Open, sempre oberta, que reivindica la diversitat de l'oferta de la ciutat els 365 dies de l'any.
I per la seva part, la Federació Hotelera aposta per obrir connexions amb altres mercats i torna a reclamar que s'habilitin rutes transoceàniques directes fins a Eivissa per captar turisme nord-americà.
Sí, és una petició que ja van fer els hotelers l'any 2019. 3 anys després es varen aconseguir rutes directes de Nova York a Palma, però els empresaris turístics eivissencs volen unir sense escales a Eivissa amb els Estats Units. Ho explica el vicepresident segon de la Federació d'Eivissa i Formentera, Juan Macosta.
Que una de les possibilitats seria pues, una ruta pues, amb els Estats Units, que és un mercat nord-americà molt important i que estan acostumats a viatjar, viatges llargs, i crec que l'illa d'Eivissa i de Formentera pues, serien uns destins molt apropiats per ells.
I aprofitant la World Travel Market, l'Ajuntament d'Eivissa ha anunciat que demanarà al govern la declaració de zona turística en reconversió per als nuclis de Ses Figueretes i Es Viver.
L'objectiu és impulsar la seva modernització, ja que d'aquesta manera es podran renovar els establiments turístics amb inversió pública i privada. El sector turístic i hoteler ja ha mostrat el seu suport a la iniciativa. Sentim el regidor de Turisme de Vila, Rubén Sousa.
Con el fin de acelerar la renovación de nuestra oferta, el Ayuntamiento de Eivissa ha iniciado la certificación de las zonas de Figueretas y Es Viver como zonas turísticas en reconversión. Esto agilizará los trámites burocráticos a nuestros empresarios e impulsará inversiones públicas que darán resultado a un destino que afronte la desestacionalización, ofreciendo una oferta turística más renovada.
I canviem totalment d'assumpte perquè a Formentera el PSOE exigeix convocar de manera immediata el Consell de Participació de la Residència de Majors davant els nous problemes en el servei. Exigeixen a la consellera de Benestar Social que prengui mesures urgents.
Els socialistes apunten que la fugida d'una usuària de la residència va arribar a publicar-se a la premsa, un fet que demostra, segons l'oposició, que es tracta d'un problema de funcionament. Aquest episodi s'hi afegeix que el personal continua en contra de l'horari imposat per la direcció, que es continuen aixecant persones molt majors a les 6 del matí per dutxar-les. Els socialistes també sospiten que en alguns torns no hi ha tot el personal qualificat que exigeix el reglament del centre. Per part seva, el Consell de Formentera assegura que s'han reforçat els protocols de seguretat i s'ha demanat la compra de polseres telemàtiques per als usuaris amb més risc davant aquest episodi.
I acabam, Nieves, parlant d'una troballa, bé, extraordinària, segons els arqueòlegs, a les obres de construcció de 60 habitatges de protecció públics a l'Avinguda d'Isidor Macavitx a Eivissa. Durant l'excavació ha aparegut una talla de fusta de 30 centímetres que representa un cos masculí atribuïble a una escultura clàssica grecorromana d'Hèrcules.
Sí, la talla d'Hèrcules ja s'ha traslladat al laboratori del Museu Arqueològic per netejar-la i garantir-ne la conservació. Segons explica la directora de l'excavació arqueològica, Glenda Graciani, es tracta d'una troballa extraordinària i s'ha conservat gràcies al fet que estava coberta d'aigua.
És una cosa bastant extraordinària i ha estat possible perquè tota aquesta parcel·la estava dins del nivell freàtic. L'aigua, el que fa és, al estar en un context anaeròbic, on no hi ha oxigen, la matèria orgànica no es podreix, sinó que es conserva. Mateix la temperatura, a més, mateix, com diríem, ambient, no? I clar, hem començat a trobar doncs, restes que normalment es descomposen i no les trobem.
Idò, després d'aquesta troballa meravellosa, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Després t'escoltam, Nieves.
Fes després.
Moltes gràcies, naltros. Ara, quan són les 12:10, començant parlant de medi ambient. Si us ho dèiem a l'inici, el grup d'estudis de la naturalesa, el GenGob, ha d'abandonar la seva seu a Can Casals, un edifici que es va reformar amb fons europeus. Ho vam saber nosaltres després que a l'últim plenari de l'Ajuntament d'Eivissa, la regidora d'Unides Podem, na Guadalupe Nauda, fes una interpel·lació al regidor de Medi Ambient, en Jordi Grivé. La resposta per part del consistori ha estat negativa pel que fa a la renovació de la sessió d'ús. Volem parlar d'aquest assumpte i per això ja tenim avui amb nosaltres aquí a l'estudi en Joan Carles Palerm, que és el president del GEN. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
No sé com estàu.
Bueno, bé, ara ja, ja ens hem fet la idea, no? Nosaltres tenim formació, evidentment, anterior. Uh-huh. Estàvem intentant canviar l'opinió de l'Ajuntament. Crec que nosaltres hem fet una bona feina des que estem allí. No només era tenir un local, sinó ajudar a que aquest local, amb l'ús que li donessin, tingués una vida més enllà de lo que són les reunions i les coses que es poden fer a un local d'una entitat. És el que ens van demanar, que no només fos no, un joc morroníssim, sinó que tingués vida. Uh-huh. I per això varen canviar la nostra oferta educativa i varen crear una oferta específica per la casa. Varen crear un escape room sobre Suposidònia, per exemple, que han hagut milers de garrits a conèixer. També hem creat una nosaltres li dèiem a una nocturna, no sé exactament el que al final és una activitat en què els nens més petits, està orientat als més petits, poden simular que estan en un bosc i amb unes rèpliques que tenim d'animals que viuen al bosc, poder, amb l'ajuda de sons, no?, poder donar a conèixer la natura d'un bosc de pitiuses, no? Mm. Aquest tipus de coses han fet que molta gent vingués a la seu, i fins i tot també hem aconseguit que els col·les que estan més prop facin servir la biblioteca. Fins i tot han fet s'han fet exposicions amb materials que feien a l'escola, no?, perquè vinguessin els familiars. Per compte d'anar a l'escola, en fi, han intentat crear aquest caliu de barri, crec que ho hem aconseguit, i, bueno, malauradament no podem continuar, no?
Valtros, quan us entereu de que havíeu de deixar Can Casals?
A final d'agost.
Finals
d'agost. A final d'agost, que també és un programa fallit, perquè en aquell moment ja està acabada l'oferta educativa de l'any següent, d'aquest curs, que han hagut d'eliminar, i no podem, no tenim opció de cercar una alternativa, i molts de col·les ara estan, bueno, pues que no tenen aquesta opció, ni nosaltres la podem oferir, i fins i tot afecta a personal, no? perquè també tenia monitora, que ara no podrà fer els, no podrà arribar a fer prou talles com per poder tenir un salari digne, per dir-ho d'alguna manera, no tenim ara, això implicarà problemes també per l'entitat, però bueno, això al final és secundari.
Estan parlant del mes d'agost, però ara és quan realment s'ha fet més públic, ha sortit a la llum durant aquests mesos, en què, no sé, què és el que heu intentat, com mantenir-ho, o intentar negociar, una
sí,
mica quina ha estat la feina?
El més important era intentar recopilar la feina feta, bueno, tenim un dossier por ahí, no? I aconseguir que m'ho pugui parlar amb el Valda, perquè a nosaltres la informació sempre m'ho l'ha donat en el regidor, en Jordi Gribé. I bueno, ens ha costat 2 mesos que el Valde m'ho rebés, que justament és uns dies abans de que sortís aquesta pregunta, que nosaltres tampoc en teníem coneixement, no havíem parlat gaire amb ningú justament per això, per intentar aconseguir una... Bueno, canviar la idea dels ajuntaments, si era possible, o almenys allargar un any, 2 mesos, perquè necessitàvem també temps per poder, sobretot aquesta cosa de l'oferta educativa, sí que era important per nosaltres, poder guanyar un curs, diguem, no? Almenys no deixar la feina feta abandonada. Però, bueno, malauradament no ha pogut ser. Ja et dic, ens van reunir molt poc abans.
I la negociació, n'hi ha hagut, de fet, de negociació, o en tot moment la resposta ha estat negativa?
Bueno, és que ja et dic, com al final no hem pogut parlar de la setmana passada, doncs tampoc hem tingut temps de... O no hem tingut... Sempre he intentat buscar una solució ràpida per algunes qüestions, diguem que són més d'emergència com d'urgència, com és aconseguir un espai... Nosaltres tenim un equip de vida marina, no? L'àrea marina de nostra necessita un espai on poder guardar i netejar amb aigua dolça els materials dels morenistes, els motors de la barca, la mateixa barca, i, per exemple, és una cosa que necessitàvem amb més urgència, i això, bueno, s'ha pogut parlar en l'Ajuntament durant aquests mesos, i teníem, bueno, pues, si teníem una solució, no?, la seva col·laboració, per poder, almenys, encara que sigui transitoriament, poder tenir això garantit i que el material no se fes malbé. Aquestes coses s'han pogut anar fent, mentrestant, però la important que intentar donar-li la volta a la situació. Està la setmana passada amb el Val, no vam poder parlar, i ja va quedar clar, la idea ja la tenien claríssima, i no ha estat possible.
No ha estat possible. No us han donat cap raó?
Bueno, en principi, no tenia molt clar el que volíem fer hasta la mateixa reunió de setmana passada amb el Val. En principi, volen que Can Casals s'uneixi, diguem, igual que ara no recordes l'altra finca de l'altra casa pallesa que tenim allí, que tenen allí al costat de Can Mises, totes dues es converteixin en bueno, un espai que depengui de Joventut i que serveixi per les coses que té que fer Joventut i les que organitzi, i també perquè totes les entitats del municipi puguin demanar activitats puntuals. Vull dir que serà un espai on altres entitats o nosaltres mateixos puguem demanar espai, no? Reservar una sala. Serà com... No és un casal d'entitats, però que no ho serà, sinó un espai on poder desenvolupar activitats qualsevol de... Però, bueno, no està molt clar, almenys encara nosaltres no ho vam entendre molt bé. Si ja està definida o no, qui serà la persona que coordina això, sí que estava clar que seria des de Joventut. El que no està clar és si aconseguiran o no més vida de la que tenim, de la que teníem nosaltres. Sí que ens va dir, volem que tingui vida tot el dia, matins i tardes. I, bueno, és com si nosaltres també hem tingut vida matins i tardes. Què farem? Nosaltres tampoc som una entitat més important que les altres, vull dir, al final la qüestió és si la nova gestió serà més profitosa, menys. I bueno, pues, no ho sé si ho serà.
Quan heu de deixar la seu?
Abans d'aquest mes.
És a dir, en poc més de 10 dies?
Bueno, una mica més, bueno, no? Una miqueta més, sí, però més o menys, sí, 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 sí. En realitat, ens ho vam comentar en agost, al cap d'una setmana va arribar una carta que ens donava un mes, ja ens van dir, igual, quan va arribar la carta ja ho teníem tot recollit, ha estat tot recollit des de final d'agost, ho tenim tot en caixes, esperant l'oportunitat de no fer-les servir i poder-les tornar a obrir. Ja et dic, no ha estat possible, pues ara ja està tot en caixes, no, setmana que ve segurament farem els viatges cap a un magatzem i és una llàstima perquè la biblioteca es guardarà en un magatzem, ningú ho podrà visitar, materials, no, aquesta aula de natura, del bosc, estarà recollida en caixes, no tenim un espai on poder-ho mostrar, on poder-ho rebre visites. Una cosa és un magatzem de qualsevol d'altres que pugui portar, i una altra cosa és un espai visitable, no? I que és el que es perdrà ara.
Confieu en que amb les aparicions en els mitjans, no sé si també has tingut l'oportunitat de llegir la carta de Isidor Maria en el diari d'Eivissa, on feia una mica també menció a tota la gestió, a el que es perdrà, i també ell deia la seva carta que rectificar és de savis, no? Crec que deia.
Sí.
Confieu en que això es pugui revertir?
No ho sé. No sé si es podrà revertir. Nosaltres, en aquests darrers mesos, diguem, hem estat intentant pues, també recopilar algunes, sobretot alguns instituts i escoles, per alguna carta de suport, com diguem, necessitàvem un espai on poder enviar-los al lots a fer unes activitats. Bueno, no han estat rebudes, vull dir, no han estat ben rebudes, no sé si podran donar-se a la volta. El que sí crec que és una llàstima, i que crec que bueno, que havíem fet una bona feina i que estàvem aprofitant la seua en benefici de tothom, no? Evidentment era nostra, però bueno, altres entitats també han pogut venir, ha hagut entitats que han aprofitat per presentar llibres, ha hagut altres entitats que han fet cursos a la nostra, no? A Can Casals. No ha estat un espai tancat a la resta d'entitats. Ara ho tindran que fer a través d'un funcionari o un organisme, no sé molt bé si hi haurà horaris, si, no sé, i no sé si estarà més obert o menys que ara. Sí que vam fer un formol també molt important i molt agradaria que no quedés desatès, a millorar el jardí, hem plantat molts d'arbres fruiters, hem fet tot, que també ens va ajudar en aquesta tasca gent del barri que ha vengut a ajudar i acabar, no? I a mantenir allò, els joves de problemàtica mental que té el Consell també estaven en aquell jardí, i bueno, ho sabria malament, no? Que ara tot això passin 6, 7 mesos, 8 mesos fins que s'organitzi i mentrestant allò es deteriori.
Us han oferit alguna alternativa des de l'Ajuntament? Valtros estàu buscant espai de manera activa i quines característiques hauria de tenir?
Una alternativa... No, ens han donat alternatives per això, per on guardar un magatzem aquí, un l'espai per la zona marina, que per això que per nosaltres serà molt important i que en principi serà de l'Ajuntament d'Eivissa sense problemes. Hi ha un espai que pot ser útil, molt important que tingués aigua dolça i podessin, no?, els motors, aquestes coses de la gent que té barca ja ho sap, no? I per un espai on poder desenvolupar una cosa, una feina similar, no la tenim. I, bueno, al final, si tens un local, una oficina, pues, bueno, pues serien per fer reunions, per mantenir la biblioteca, per un espai per poder fer coses semblants a el que fem, la cosa ambiental, necessito com mínim un jardí i una, dos, tres habitacions. En fi, no és que sigui fàcil, però buscar. Sí, ens agradaria fer alguna cosa similar. Creiem que el que havíem fet era no només bo pel gent, sinó que també era bo per la comunitat educativa i havíem aconseguit un espai interessant.
Joan Carles Palem, president del GEN, seguirem aquesta situació, seguirem també el futur de Can Casals i tant de bo aviat puguem donar bones notícies.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. I tu, què vols ser de petit?
Ja tornem a ser aquí, estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que els dimarts a aquesta hora obrim un espai per les famílies, pels més joves de la casa, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàu?
Jo molt bé. De fet, et diré més, Marc, aquí a l'estudi només faltes tu perquè jo estic molt ben acompanyada.
Ho sé, no en tinc cap dubte.
Què fas que no ets aquí?
Com moltes persones que ens tenim que buscar la vida a altres llocs i la vida i les circumstàncies pues, te duen cap a un lloc i cap a l'altre, ja ho saps.
I d'això ja no pot ser, avui hauries d'estar amb naltros aquí a l'estudi, però bé, estic molt ben acompanyada. Vols presentar tu a qui tinc jo aquí davant?
Vinga, perfecte.
Vinga.
Endavant, eh? Bueno, com si recordeu, la setmana, bueno, ja fa uns dies sí. Que vàrem comentar que volíem tenir pues, entrevistes molt personals amb gent, referents, inspiradors i compromesos, i bueno, vaig proposar-te com una sèrie de noms, no? I mira, precisament avui comptam amb una d'aquestes persones, no? Mira, avui ha vengut en altres i ella crec que t'acompanya... Ana Mari Castaño, ella és la coordinadora insular de Creu Roja a Eivissa des de fa 8 anys. I bueno, una mica el que volem amb aquesta secció, com ja te vas comentar, és no només conèixer pues, la trajectòria, no només conèixer la feina que fa la seva entitat, que sabem que a més a dia d'avui pues, tenen una labor i una labor social humanitària molt activa, però sobretot volíem conèixer pues, pues aquestes trajectòries personals, aquestes persones, pues com han arribat allà on estan, no? I en aquest cas, pues conèixer pues una poc més d'en Ameri com a persona i aprofitar pues l'ocasió que està amb tu pues per fer aquesta petita entrevista.
Meravellós, home. Jo crec que l'has definit amb una paraula que és referent. No sé, Mari, com... Bueno, primer de tot, molt bon dia, Mari, que estem aquí
molt
parlant
bon
de tu i no t'havíem saludat.
Molt bon dia. Quasi tenc vergonya i tot,
no.
Referent. Això és que me fa angoixa. No?
Sí?
Sí, no, jo crec que sóc una persona pues que tant a nivell personal com professional fa tot el que pot, no? Pues, per arribar on pot, i, bueno, lluny, no me sent referent quasi de res. Sí que me sent, és a dir, no sé, potser la paraula inspiradora sí que m'agrada, no?, com sempre tenc, o qui me coneix ho sap, encara que tot se posi molt negre, trat de veure, no?, la llum en el final del túnel, i sí que intent ser il·lusionadora, no?, ficar il·lusió en allò que faig, tant a nivell professional com personal, i aquelles persones que estan de vora meu, no?, intentar que també pues, se venguin amb aquesta il·lusió, no?, a fer les coses que hem de fer.
S'engresquin una mica i tinguin
sí.
Aquesta il·lusió, no?
Sí.
Home, posar il·lusió en aquest món i en la feina que fas crec que és un autèntic do, no?
Sí, jo el que, bueno, vaig llegir fa molta estona una frase que, bueno, és coneguda, no?, altres coses com passió no canvia de professió, i crec que això pues, defineix pues, la feina que faig, si no la podria fer si no posés passió, i tota aquella gent que fa feina en jo, saps? Perquè o tens això, aquesta passió, per dir, no parlar de vocació, quasi tothom té vocació en la feina que fa, i si no, doncs, òbviament, no és feliç, però és, a més de la vocació és important posar-hi passió, és a dir, posar tot allò que tu tens perquè surti tot el millor que pugues.
Ostres, que inspiradora. És que jo sí que amb aquest, jo sí que amb aquesta paraula que has fet servir, perquè crec que és molt inspirador això que dius, i sobretot perquè ens hem d'imaginar un entorn. Després parlarem de com has arribat aquí, però jo crec que tothom, quan parlem de Creu Roja, no? Igual s'imagina uns entorns, unes situacions on precisament no abunda aquesta il·lusió, i crec que la teva feina precisament passa per insuflar aquesta il·lusió. No?
Sí, és a dir...
I esperança?
I esperança. Sí, sí que és cert que estem, les persones que fem feina a Creu Roja estan rodejades de històries de vida molt complicades, perquè nosaltres fem feina amb persones, por i para, única i exclusivament. Després estan les coses més de caire material, no?, i la cobertura com material de necessitats, però totes tenen una necessitat, totes les persones que coneixem mitjançant tots els projectes que desenvolupam, que és que són persones que transversalment tenen una vida molt complicada, o per una banda o de l'altra. I és complicat fer aquesta feina, i hi ha aquesta necessitat, no?, que és transversal, de sentir-se acompanyat, de recolzament, de sentir, pues, una mà damunt de l'esquena, de no estar tot sol. Vull dir, sí que és cert que una de les línies, no?, transversals que tenen tots els projectes de Creu Roja està vinculada, no?, a la soledat no desitjada, i és que en el final, quan un té problemes d'escaire que siga, el primer que tens és un sentiment de soledat. I crec que és molt important que tota la gent que fa feina amb persones tingui aquesta energia, no?, capacitat de fer arribar la teva energia en aquelles persones que, per desgràcia, en tenen menys que tu. I per això quan jo dic que per jo és necessària aquesta passió, i és això, no? És a dir, has de fer feina i que t'han de brillar els ulls. Si no te brillen els ulls, potser no estàs a la feina que hauries de fer.
I és factor humà, no?, tan necessari, no? Més enllà de, com tu deies, no?, de proporcionar
coses
materials, no?, aquest factor humà no es compra i és absolutament insubstituïble, no?
Correcte, és a dir, és valor afegit que té, no?, la feina que fa tot l'equip, tant de persones voluntàries com l'equip de persones tècniques, a Creu Roja té a veure amb aquest factor. És a dir, tu pots dur persones que tenen una mobilitat reduïda d'una banda a l'altra, fer un transport, i el pots fer de puja, de duc, baixes, o el pots fer amb un somriure, sent una persona carinyosa, sent una persona que es preocupa per què vas fer ahir, o què faràs demà, com està la teva família. Sí que és cert que el café para todos no va bé, és a dir, no tothom li resulta motivador el mateix, i s'ha de tenir les eines suficients, pues, per saber què suposa una recompensa positiva o què és motivador per a totes aquelles persones. I també és una part de la nostra feina, la part tècnica, donar aquestes eines, no?, de saber llegir una mica, no?, a la gent. Potser hi ha gent que, pues, vol reconeixement social per el que fa, o vol que li demani per la seva família. Hi ha gent, no?, que té cura de la seva intimitat i no vol que li demanis per, no sé, la comunió del seu fill. És igual, per posar un exemple. I hem de tractar això, no?, de donar-li a tothom allò que pot ser més motivador. Jo, potser també, doncs, com responsable en el que és la gent que fa feina, i després la gent que fa feina, l'equip voluntari, l'equip tècnic, amb aquelles persones, no?, que són usuàries de totes aquelles activitats que duim a terme.
Exacte, crec que aquí l'empatia és un factor també que és, sí, transversal.
Sí, l'empatia és transversal, però també és molt perillosa. És a dir, algú que per el que fem feina és que es movem en una línia, no? Vamos, parecemos com es diu, pareixem...
Equilibristes.
I potser és una corda molt, 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 molt primeta, i has de caure sempre de la banda d'empatia la justa, perquè hi ha un fil molt prim entre empatia i la pena. I en ser llàstima no se pot fer feina tampoc en aquesta feina. Vull dir, hem de fer feina sent d'una banda empàtics, però durs, posant objectius, fent feina, fent seguiment d'aquests objectius, perquè aquesta gent ha de tenir les eines suficients per sortir d'aquelles circumstàncies en què es troba. Mm-hmm. Aleshores, sí que és cert que aquesta gent moltes vegades que ve a Creu Roja en seu objectiu, no?, de, pues, de col·laborar amb nosaltres, i de les primeres formacions tenen a veure amb això, no? És a dir, tu vens, òbviament, perquè tens ets voluntari o voluntària perquè tens voluntat de, no?, d'ajuda, d'oferir el que tens, però no podem partir d'això, de la llàstima. Que pena la gent, que quina llàstima la gent que està aquí, quina llàstima la gent gran que està... No, llàstima no és. Que tenen, que no tenen, que poden fer i a por planxa, vull dir, i a fer feina. Però mai sota aquesta vena. És necessari empatia, i també perquè és una qüestió també d'autoprotecció, de massa empatia, també suposa un prejudici per la gent que fa feina. Nosaltres, pues, ho dèiem, has de ser com una ceba, no? Posar-te capes, i sí que vas llevant capes, però no pots perdre tot, no? Hi ha un punt d'impermeabilització molt necessari, perquè si no, la nostra salut mental, no? La gestió de les emocions també és un altre dels factors superimportants que han de fer feina, no? Tota la gent que fa feina en un àmbit com, en àmbits com és de Creu Roja, tant per el personal que voluntari com el personal tècnic, perquè doncs, el mateix, tu no pots anar-te'n a casa teva com altres oficis, no? Jo m'imagino que una persona que és metge, no?, o cirurgiana i perd pacients, però en el principi doncs, ho deu passar molt malament, però hi ha un punt que has no? de posar-te un tip permeable, no te pot deixar de preocupar, perquè si no ja no series ni humana, ni series ajuda, ni series res, però sí que és cert que has de doncs, tenir també eines per això, saps? Per tenir vies d'escapament, vull dir, t'has d'oxigenar una mica, no? Quan o surts de la feina o surts d'una activitat que potser ha estat, pues, difícil, no?, de gestionar en quant a les emocions que vius.
Escoltant ara a Mari, jo crec que vull dir, amb aquest món que sovint a vegades fa massa via, cor, tot va molt de pressa, no? Jo crec que ens ajuda molt a... Jo ara l'escoltava, no?, i intentava veure de quina manera... Li volia demanar una cosa com a personal, no? Si tota aquesta feina que fa per els demés, no?, aquesta, diguem, vocació social, no?, aquest lideratge, si ja ella, quan era més petita, quan era més jove, ja tenia com aquests valors, no?, de petiteta, aquestes... Vull dir, ja sabia que volia donar la seva vida per als demés, per dir-ho d'alguna manera, no? Si ja tenia... Ja era vocacional, no?, tota aquesta tasca que fa actualment a Creu Roja. Doncs
pues mira, sí que és cert que quan era petita i tothom volia ser, no sé, futbolista, infermero, no?, metge, no sé, aquestes coses, jo parlava de política, volia ser política, saps?, del meu municipi, coses d'aquestes que dius, no sé... Sí que és cert que després, l'adolescència, tot, no?, tot se desvirtua una mica, i així com anècdota, jo vaig estudiar a UIP pedagogia i vaig estudiar pedagogia per errada, ¿vale?, perquè jo volia fer dret. És una curiositat ja que ara faig pública.
Interessant.
Sí. I sí que és cert que, bueno, per una errada, mil històries, que ara no venen al cas, vaig començar pedagogia pensant, bueno, pues ja faré primer any i després ja pues, em canviaré. No tenia ben clar que era pedagogia, sí que és cert. I el primer any vaig dir... Pues no està ni mal, això, no? Pues continuaré. I vaig acabar, no? Després ja vaig entendre, òbviament, no? Entenia ja el que era i quines eren les finalitats o les sortides professionals. I jo me va tocar fer les pràctiques a protecció de menors i vaig denegar aquestes pràctiques perquè vaig pensar que l'àmbit social no podia ser per jo. Bàsicament perquè m'analitzava a mi mateixa i creia que tenia excés d'empatia i pensava, si em dedico a algo de lo social, potser m'enduc a la gent que m'heu a dinar, m'emporto unes boixos. I vaig dir, crec que això no és per jo, no? I vaig posar els focus, no?, a una altra àrea que tenia més a veure, no? Pues sí que en persones, perquè jo estic, o sigui, som un animal social, l'ésser humà social, i jo potser m'agrada molt estar sola, però després sí que un animal social, i vas posar el focus, no?, en temes de recursos humans, però enfocats més a la formació i a les habilitats, pues, tant personals com professionals, i vaig, de fet, tota la formació que he fet després, no?, de la llicenciatura, ha estat vinculada a això, no?, a temes de comunicació i de com fer, treure el màxim partit a les persones. I això ha estat, de fet, la meva trajectòria professional tots els anys que he viscut a Mallorca. Ha estat quan vaig voler tornar a casa a Eivissa, que va sorgir l'oportunitat, no?, d'aquesta feina. vaig acceptar molts de temors, tenia molta por, perquè encara que sí que ja ets més gran, ja tens quilòmetres fets de vida, no? I experiència professional, però me seguia donant molta por el tema de l'àmbit social. Uh-huh. I de fet jo m'imaginava, no?, la feina que faria no només gestionant les persones de l'equip de Creu Roja. Jo desconeixia tota la feina que feia Creu Roja en aquell moment. Jo m'imaginava dues ambulàncies, dos socorristes a la playa, i jo vaig dir, quan vaig entrar vaig dir, ostres, tot el que fa aquesta entitat. Uh-huh. I ahir ja vaig tirar-me de cap i a bucear i en el final, pues, la meva família se n'enriu, no? No vull fer feina a lo social, no vull fer feina a lo social.
Més social impossible.
A més que sí que és cert que jo, pues això, no tenia tot ple coneixement del que feia Creu Roja, i sobretot a Eivissa, perquè havia estat molts anys fora.
Clar.
Potser tenia més coneixement del que feia Creu Roja a Mallorca, perquè havia estat visquent d'ahir de 7 anys i molt a prop de la Creu Roja, però a Eivissa no tenia... pues, la visió de tots els col·lectius en els que se dirigien els programes de Creu Roja, tota la feina que feia. Uh-huh. I després, pues, clar, també, pues, que jo porto 6-8 anys a Creu Roja i en aquests 8 anys, pues, han passat coses que no m'ho imaginava que passarien.
Com per exemple?
Pues, com per exemple el Covid, pues, com per exemple pues, les arribades de pasteres. Tampoc pensava que haguéssim de muntar alguna cosa pues, perquè hi hagués una crisi, no?, política entre Ucraïna i Rússia, i en el final aquí van arribar, és a dir, ha estat com, ara hem tingut, no?, també la setmana passada pues, una altra novetat, per desgràcia, i no me pensava que s'hagués de donar resposta a tant de fronts. Me pensava que seria una feina molt més lleugera, sí, com d'ajudar, però des de la tranquil·litat. I al final el que he hagut d'aprendre jo i hem après tots és, si jo pensava que tenia capacitat d'adaptació als canvis, ha estat com, a base de no ho diré, però...
Sí, de colps, però, no?
Sí, per a base de colps que dius, no, és que ara s'ha necessitat és una altra, i ara hem de fer això, i ara això no, i ara això sí. I està brutal, vull dir, aquests 8 anys, jo m'han paregut, d'una banda m'han paregut un i mig, i d'una altra, penso que duc 35 anys fent feina a la Creu Roja.
I Mari, has contat una cosa que m'ha encantat i que has parlat de que te tens que oxigenar, que te tens que cuidar, molt. El tema de les autocures, el tema de cuidar-se un mateix. No? Jo crec que a vegades oblidam de que els professionals que treballen en aquests àmbits necessitem també cuidar-nos, no? I jo m'agradaria demanar-te, pues, bueno, una mica així, d'una manera més personal, què fas, no?, per evadir-te, perquè, clar, amb tants fronts com els que gestionau en crisis, ja no locals, sinó crisis mundials, no?, amb desgràcies globals, no? Com fas per cuidar-te un poc?
Mira,
com a persona, tu
sí,
mateixa.
Jo tinc una sort que jo tinc molta... Hi ha gent, no?, que es guarda les coses per si mateixes. ¿Vale? Mm-hmm. És a dir, qualsevol cosa, ja sigui un problema, pues, personal, professional, jo tinc la sort de que jo ho trec tot.
Això és meravellós.
No, jo, fantàstic. Amb buit.
Catàrsico, això és
sí,
catàrsico.
Sí. Jo quasi diria que quasi no te diria cada dia, o potser sí cada dia, m'he de buidar, buit tot el que tinc. Però a lo millor potser faig un cafè amb una amiga, que té poc de temps, o una canya amb una companya, no ho sé, m'és igual. Però ho buit tot. Ha hagut moments que a lo millor anava, pues, anava a una reunió a Mallorca i és que està assegut a veure jo en l'avion, que diu, ai, tu fas feina, sí, i vas, comences a parlar, i dic, ostres, no em coneix de res, doncs ara veuràs. Aprofitaràs, perquè potser no el torno a veure mai més. Sí. Mira, no he de pagar psicòlegs, saps?
No, però aquesta capacitat de buidar-te amb un estrany, de vegades és millor que amb algú que coneixes.
Sí, però que això ho he practicat fa molts anys, eh? Jo crec que des de la primera meva feina, perquè sempre he tingut, per desgràcia, feines que generen molt d'estrès, i m'he donat compte que tinc capacitat de buidar-me en qualsevol, en qualsevol.
Això està molt bé.
I això, doncs...
jo que he tingut l'oportunitat de conèixer-te personalment, Marc, puc donar fer de que ets així, vull dir que ets transparent en aquest sentit. Vull dir
sí,
que...
és igual que si, sí, que si estic molt enfadada, si gent no ho sap, si estic molt... intento estar enfadada, però sí, no, ja, no, és molt difícil. Però quan estic enfadada també ho duc amb molt d'humor, perquè un dels meus objectius, és a dir, jo en la vida, no, tant personal com professional, tinc premisses. I pues, una és, efectivament, ser transparent. Pens que és un dels... ho veig com un valor, la transparència, és a dir, no porta a ningun lloc no ser transparent. I igual que, pues, igual que en els meus objectius està pues, que la meva comunicació sigui el més assertiva, no? Som incapaç de no dir el que pens, però pens molt bé com ho he de dir, pues, òbviament per no fer mal. I després també pues, és la presa de decisions, no? I cercar sempre és guanyar, és a dir, treure's el major rendiment de tot allò que fas o de tot allò que dius i que el màxim de persones possibles, no?, en guanyin d'aquesta decisió, d'aquestes paraules. I després com macroobjectiu que intent també que, per exemple, el meu fill, que el tingui molt interioritzat, l'objectiu final nostre és tractar de ser feliç. I el que no vull... jo som incapaç, per exemple, de viure enfadada tot el dia. Potser, pues, tinc un problema amb un company o algú que passava per allí, però jo aquell mateix dia ho he de resoldre, no ho puc deixar per demà, per passat demà. Per això és, forma part d'aquest sistema que tinc d'oxigenació, també. És a dir, jo si estic emprenyada pues, en tu, Marc, i m'emprenya a les 8 del matí, jo no m'aniré a les 3 i me'n diré, jo, en Marc m'he emprenyat amb ell i demà a veure si parc amb ell. No, a les 3 menys 10 te diré, anem a fer un cafè i això ho hem d'arreglar, perquè no me serveix anar-me a emprenyar a casa. I això fa que sempre, pues, la gent m'ho diu, sempre tens bon humor, no sempre, però bueno, ho entenc, perquè no deixa aquestes coses, no les deixi mai per demà, mai.
I això també es transmet a la teva feina, no? El que parlàvem abans, fas feina amb persones i jo crec que tampoc pots dividir com ets tu com a persona, com no. A l'hora de ser professional i sobretot el que comentàvem abans, no? En situacions delicades, moltes vegades, crec que precisament aquesta comunicació assertiva és com una manera de dur endavant qualsevol situació que se't pugui presentar. No?
Sí, jo te diria que no hi ha cap personatge, no hi ha un personatge professional, no m'he de posar es barret de persones, barret de treballadores, és a dir, jo som així i es trec el màxim del possible del que tinc en tots els àmbits. I això, de fet, és el que intent que faci també l'equip, sí, perquè si no és molt difícil pensar d'una manera, actuar de l'altra, anar-te'n a casa i ser d'una manera... és complicat, és molt més fàcil ser tu. Ser tu.
Absolutament.
Òbviament has de corregir coses.
Jo em quedaria aquí parlant amb la Marc Castany o amb en Marc Tur fins passat demà, segurament. Però crec, Marc, que tenim aquí l'oportunitat perfecta per tornar a convidar en la Marc Castany a que vengui, torni quan vulgui, perquè crec que es pot aprendre molt d'ella. Ho hem dit a l'inici, jo crec que és un referent, tot i que ella no vulgui identificar-se amb aquesta paraula, però crec que ens ha parlat de moltes coses, de eleccions que poden parèixer com errònies a priori, d'adaptació en el canvi, d'aquesta assertivitat, d'aquesta transparència, i crec que són valors superútils a la societat en què vivim.
I exacte, i valors sòlids, no? Sí. Valors sòlids que ajuden, no? Que sigui una professional i que amb una trajectòria, pues, i aquest compromís profund, no?, que té amb lo social, no?, i aquesta mirada que té, no?, cap a aquests temes, no? Jo crec que és important, no?, aquests relats, no?, i com, pues mira, precisament nos ha contat coses curioses, no?, com que anava a ser llicenciada en dret i va acabar fent pedagogia.
Ho anava a intentar, ho anava a intentar.
Un dia contaré també una cosa personal i compartiré amb altres, però bueno,
no serà. Jo també, un dia, ostres.
Jo també vaig estudiar psicologia per error, mira quines coses, eh?
Meravellosos errors. És que no hi ha errors a la vida.
Exacte, però bueno, al final després el cicle vital, el cicle de vida, no?, que t'adua a determinats jocs i jo encantat, no?, de poder compartir aquest ratet en Marc Castany, perquè la veritat que encara que ella no se consideri una referent, crec que és molt important tenir aquestes veus per servir-nos d'inspiració pues, per les famílies que ens escolten, no?
I tant. Idò, Marc Tur, un plaer, com sempre. La pròxima, espero que siguis aquí, però bueno, t'ho perdonarem per avui. I evidentment, et volem agrair que hagis portat en Mari Castanyo i en Mari que hagi vengut també.
Moltes gràcies a vosaltres i en Marc per pensar en jo.
Escolta, i torna quan vulguis, eh?
Tornaré,
això,
clar.
Les portes
clar que
estan
sí.
obertes
tornaré,
quan vulguis.
Amenazo con volver.
Perfecte, i nosaltres aquí estarem encantats de rebre't. Mari Castanyo, Marc Tur, fins molt aviat.
Com sempre.
IB3 Ràdio Es, informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Paraules i coses.
El febrer va canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig.
Ja tornem a ser aquí, són les 12:49, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, ja ho sentíeu, eh? Aquesta sintonia que ens adelanta, que parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan, doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea. Molt bon dia, Bernat.
Bon dia, salut.
Com va?
Bé.
Avui seguim amb aquesta sèrie que hem encetat enguany de personatges que han salvat la nostra llengua, era
sí,
així, veritat?
Fet, li hem fet alguna ziga-zaga, però la idea era aquesta, no? Parlar dels qui guarden ser els guardians de les paraules, d'alguna manera.
Exacte. Eh? I aquesta setmana, qui mos toca descobrir?
Aquesta setmana tenim segurament el més popular, el més d'un vessant de peu de carrer. En Joan Castelló Guasch.
En Joan Castelló Guasch. Jo és que sent Joan Castelló i pensa en el seu receptari, veritat?
Per exemple. Joan Castelló va ser una persona bastant particular en moltes coses. I, per exemple, la seva figura ens permet parlar dels desterrats del final de la guerra. És a dir, en Joan Castelló, el primer franquisme el desterren, i el desterren a on? A Mallorca.
Fixa't.
Prop, no, el que passa que...
Prop avui dia.
Sí, però la cosa que havien fet per desterrar-lo...
A veure.
Havia set fer un article amb algunes reivindicacions de tipus sindical a una revista que es deia El Obrero Balear. Vull dir que era una cosa molt innocent, no? Mm. Un article dient que determinats patrons hauríem de tractar una mica millor els treballadors.
Fixa't.
Això va voler dir un desterrament. En el segle XIX, això era una cosa com de segle XIX, eh? Això encara que fos l'any 39 era com de segle XIX.
Sí,
en el segle XIX, gent com Nunamuno, per exemple, el varen desterrar a La Palma, en Jovellanos a Cabrera, és a dir...
Qui més acabava desterrat, eh?
El desterraven a un lloc que fos una illa, que no hi hagués ni gat i que estigués molt mal comunicada en tota la resta. Mm. En cas del Castelló no varen ser tan dràstics, però el varen desterrar, és a dir, no podia viure a Eivissa després de la guerra.
A la seva terra.
Exactament. I bé, es va fer la vida, bona part de la seva vida, a Mallorca. I això va anar molt bé per una cosa, i és que en Joan Castelló tenia el costum d'anar a visitar eivissencs que estiguessin internats a Son Dureta, a l'antic hospital provincial, no?
Sí.
I hi anava sempre amb una llibreteta, i com que li agradava molt parlar i escoltar i que li contassin històries, amb aquestes llibretetes que hi va apuntar? Hi va apuntar de tot. Per exemple, mos va salvar les rondalles, que són cultura popular, que són històries tradicionals, que ara se'n fan pel·lícules com a Gegant d'Esvedrà, per dir alguna cosa,
sí, sí.
Que en fi, haurien desaparegut ja completament de la memòria, perquè això es transmet de generació, això es transmetia en una societat marcada per la oralitat de pares a fills, o d'avis a nets, o aquestes coses. Però en el moment que passam a una societat que ja no està marcada per la oralitat, sinó que està marcada per la imatge i per aquestes coses...
Per text escrit,
i per text escrit, ja, segurament, si en Castelló no hagués recollit aquestes rondalles haurien desaparegut.
Absolutament.
Castelló preferia majors, si hi havia algun major que no tenia massa companyia, s'anava llint la llibreteta i que li contés històries.
O sigui, que les dues parts sortien guanyant, perquè ell podia, d'alguna manera, a través de totes aquestes persones que estaven passant per un moment dolent i que segur que agraïen la seva companyia, viure a través d'ells, d'alguna manera, a la seva terra, no?
Exactament, exactament. I ho feia, jo penso que hi havia un fons de nostàlgia en tot això. I va recollir moltes coses, ja que ara mateix ho havies comentat, també les receptes de la cuina tradicional eivissenca, Greix Vermell i altres llibres que s'han editat receptaris, que... també no sé què se n'haurien fet. I dins aquests dos receptaris hi ha plats que són molt poc habituals, ja.
Sí.
És a dir, si algun dia es fa una història de la gastronomia més localitzada a Eivissa i Formentera, de fet, hi ha una història de la gastronomia als Països Catalans molt bona d'en Jaume Fàbrega, on la cuina eivissenca i formentera és molt ben tractada. Però si se fes una història molt específica d'aquí, s'hauria d'anar en castelló necessàriament, perquè també... Els hi demanava aquestes coses, no? Què menjaven, com es preparava, quins ingredients havia de dur. I això, en fi, també forma part d'aquesta recuperació del llenguatge.
I tant.
Perquè sobretot tant en les rondalles com en els receptaris hi ha moltíssim de vocabulari que avui dia o està, diríem, aletargiat o està liquidat.
Sí.
És a dir, hi ha tota una font de vocabulari que, si no fos també per aquesta rondallística i per aquesta recollida de cultura popular, segurament no tindríem per enlloc. Si un llegeix les rondalles d'en Castelló, igual que si un llegeix les rondalles de mossèn Alcover, hi ha una exuberància, un color, una diversificació a l'hora d'explicar les coses, una autenticitat, que jo crec que jo recomanaria als joves escriptors, per exemple, que llegeixin aquestes coses. I ho recomanaria també a qualsevol que treballi en la paraula en general, periodistes, etc. Perquè, si no, de vegades les coses són com a molt insípides.
Sí.
Tot s'ha estandarditzat molt.
Massa, tothom, fins i tot, no?
Exacte, tothom té tendència a manejar-se amb 2.500 o 3.000 paraules i a partir d'aquí s'ha acabat
prou, no?
I ja tal. A fer servir pocs sinònims, aquestes coses. I, en canvi, amb una mateixa rondalla, en Joan Castelló Guasch pot dir ocupar-se d'una cosa, tractar una cosa, mirar per una cosa, procurar per una cosa i ansiar-se'n d'una cosa. I això, amb una mateixa rondalla, t'apareixen aquests cinc termes i no en repeteix cap.
I no en repeteix cap, és a dir, una riquesa de vocabulari meravellosa.
Clar, és una cosa que... en fi, jo crec que s'ha de mantenir també per mantenir sa potència del pensament i, d'alguna manera, sa potència filosòfica, per dir-ho així.
Eh? I tant.
I això ara en Joan Castelló em du a una biografia que estic llegint d'una gran protofeminista del segle passat, que va ser Edith Stein. Edith Stein, bona part de la seva filosofia, era una gran filòsofa, va arribar a ser l'assistent d'en Husserl, és a dir, i moltes de les seues obres estan basades en petites distincions, com la distinció, per exemple, entre comunitat i societat.
Que no és el mateix.
Que no és el mateix. Però, clar, si no files molt prim, si no files molt prim, la majoria te diria que són sinònims, no? Mm. Per tant, i és exactament el mateix ocupar-se d'una cosa o ansiar-se'n. Per tant, hauríem d'anar una mica per aquí per recuperar aquesta riquesa de vocabulari.
Exacte. Idò, mira, una magnífica ocasió per recomanar una vegada més sobre de Joan Castelló.
I Bernat Joan, tu et trobam ben aviat aquí en aquests micròfons perquè escoltar-te també és aprendre i ampliar vocabulari.
Sempre que en tingueu falta i que jo hi pugui aportar alguna coseta.
Moltíssimes gràcies, Bernat Joan. Fins molt aviat.
Gràcies, fins aviat.
Són les 12:58 minuts, ja gairebé 12:57. Nosaltres ja anem enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso, sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin sol.
12:58 minuts i és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí en Aníbes García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Sant Carles perquè celebren el seu dia gran amb tradició, música i humor.
Sí, d'aquí mitja hora hi haurà una exhibició de ball pagès a càrrec de la colla de Sant Carles a la plaça de l'Església. Ja a la tarda a les 4 s'obrirà el mercat hippie amb ambientació a la plaça i als carrers del poble i a les 5 començarà la festa Hippie Flower. Per la nit, a partir de les 9, serà el torn de l'actuació d'Agustín El Casta.
Continuem a Sant Antoni per visitar una exposició La Chumbera Renacida, Arte, Cuidado y Futuro.
El far de ses coves blanques acull aquest projecte col·lectiu artístic SOS del col·lectiu artístic SOS Cochichumbas, al que nou artistes visibilitzen l'amenaça que suposa la cochinilla per a la chumbera, mitjançant la pintura, l'escultura, la fotografia i la performance. La mostra es pot visitar aquesta tarda de 5 a 8.
I acabem a Formentera per assistir al contacontes Daniela la Pirata, càrrec de... A veure... O toquen tot.
Sí,
ho
serà...
toquen tot.
Sí. Val. Serà a les 5:30 al punt de lectura de Sant Ferran. El contacontes està adreçat a infants a partir de 3 anys i inclourà l'actuació del Pirata Pedorreta.
Molt bé, i deu deixar-me aquí, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitant per felicitar la cantant, compositora i actriu Rosario Flores, que avui fa 62 anys, i el felicitam amb un dels seus temes més coneguts, aquest Sabor, Sabor, un tema de l'any 1992. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà.